El cafè de la ràdio.
La Policia Nacional investiga la mort d'una noia de 20 anys que va ser trobada a Gijón després que la família n'hagués denunciat la desaparició. Els cossos de seguretat no descarten que sigui un suïcidi motivat per assetjament escolar. De fet, a les xarxes socials circula una suposada carta que hauria deixat escrita la noia i el centre on havia estat alumna ja ha donat el condol a la família i ha assegurat tenir un protocol contra l'assetjament. Aquesta notícia d'aquest mateix cap de setmana coincideix amb la commemoració avui del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar. En volem parlar amb la Meritxell Plana, que és responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la prevenció de l'assetjament escolar. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Bon dia.
Aquesta notícia, si es confirma, no és un fet aïllat i demostra, per tant, estem davant d'una demostració més de la duresa que pot tenir aquest assetjament?
Sí, estem davant de la demostració de que es deixa córrer, l'assetjament escolar es deixa fluir, no hi ha un moment en el qual diguem prou, i va creixent i ens anem tolerant la violència i cada vegada els casos són més extrems.
Clar, hi havia alguns missatges circulant ahir per les xarxes socials, no?, que deien aquesta noia té 20 anys, l'escola fa temps que la va deixar enrere, no?, i alguns ho veien com un fet, no?, de dir ja ho hagués pogut superar, però potser demostra també que les seqüeles queden de per vida si no es tracten, no?
Clar, és que què vol dir? Que hauria d'haver superat sola? O sigui, la principal... Una de les principals causes de l'assetjament escolar és que el que està patint se sent sol i creu que ningú podrà ajudar. Llavors, si això ho portes a l'extrem de que ho pateixes cada dia durant X temps, posa-li anys, en quin moment ho ha d'haver superat? En el moment que marxes de l'escola, la teva falta d'autoestima, les teves pors, les teves inseguretats, potser encara tens terrors, potser... O sigui, tot això ho deixes enrere de cop quan ja et desvincules de l'escola. Jo crec que això és un dany psicològic irreversible, a no ser que tinguis un tractament a darrere i que hi hagi algú que t'ajudi. Per tant, pots tenir-ne 20 o en pots tenir 40, eh? Si la seqüela no l'has superat, la seqüela la tindràs.
Uh-huh. I per tant hem d'entendre que, clar, evidentment, en una situació com aquesta les seqüeles deuen ser habituals, no? La sensació que el que t'ha passat és molt dur deu ser habitual, no?
Sí, les seqüeles és un dels, és una de les evidències que ens trobem en l'edat adulta, és a dir, en l'edat adulta convivim socialment, ens hi hem anat fent amb gent que té alguna dificultat, i això segur que si mirem el nostre entorn ens trobem amb gent així, que té alguna dificultat per sociabilitzar, que té molts problemes d'autoestima, que necessita un reconeixement constant. Tot això potser forma part d'una infància marcada per un assetjament escolar. Això no ho podem saber, però és evident que les seqüeles d'un trauma, d'un fet traumàtic, si no es tracten, perduren en el temps i surten quan menys t'ho esperes. Això és un altre tema. És a dir, tu pots tenir estrès posttraumàtic i l'estrès posttraumàtic es dongui en situacions d'estrès que no tornes a patir fins al cap de 10 o 15 anys.
I a partir d'aquí, què estem fent malament? És a dir, és una mancança que es materialitza a l'escola? És una mancança que es materialitza a l'acompanyament familiar a aquestes criatures? En quin punt?
Jo crec que el primer és entendre que identificar el problema vol dir entendre que és un problema circumstancial. És accidental, és en el moment en què tot de diferents petits problemes conflueixen en un de sol. Perquè si no ho entenem així, sempre farem actuacions amb una única direcció. I les actuacions que ara mateix requereix afrontar aquest problema són solucions globals. O sigui, s'hi ha de fer front des de tots els àmbits. Des de l'àmbit familiar, perquè l'àmbit familiar també té coses a dir, des de l'àmbit escolar, des de l'àmbit institucional posant recursos, des de l'àmbit social, no tenint aquesta pressa per fer créixer els nanos i que siguin adults abans d'hora, tot això conflueix en que hi hagin casos d'assetjament escolar. Això és per una banda. És a dir, a fer front, a erradicar aquest problema, requereix d'una solució global, no unidireccional. No podem posar el dit a la llaga dels educadors o del centre escolar. O no, tots tenim la nostra punteta de porqueria o de responsabilitat en això. Això per una banda. I per l'altra, si la societat és una societat canviant, per què les polítiques que es fan envers això no canvien? És a dir, vam marcar un protocol que potser té 7 anys de vida. Què vol dir? Que durant 7 anys la societat no ha canviat? No, la societat ha canviat. Per tant, quan fem mesures d'aquest tipus, és a dir, quan donem eines perquè els educadors tinguin més recursos per afrontar aquest problema i per treballar-lo a l'aula, el que necessitem és que al llarg del temps hi hagi una revisió d'aquests recursos. O sigui, una de les coses que es podrien fer, i que això sí que és un tema institucional i que reclamem des de l'associació, és que hi hagi un observatori, és a dir, que s'observi aquest tipus de conducta al llarg del temps i que hi hagi un seguiment de casos i que no vagin tots per separat. Com pot ser que hi hagi nens que tenen problemes de salut mental i que l'escola no ho sàpiga? Com pot ser? Com pot ser que hi hagi nens que van al CAP per temes d'assetjament escolar i que tenen traumes i que l'escola no n'estigui al cas perquè no conflueixen les dades? Com pot ser aquest tipus de coses? Doncs hem de mirar d'anar millorant aquest tipus de coses. Com es milloren? Bueno, tenint-les a sobre la taula i sabent que allò no està funcionant. Si no ho tens a sobre la taula, què esperem? Que algú es tiri del balcó per dir, oh, és que hi ha nens, hi ha un 10% de menors que pateixen assetjament escolar que es suïciden. Home, és que això hauríem d'haver-ho previst. Hauríem d'haver-ho previst, perquè aquests menors, en molts casos, ja han demanat ajuda en els centres d'assistència primària per aquest tema.
Clar, però llavors és una qüestió molt de fons, no? És a dir, la feina que tenim és l'hem de fer ja, perquè no tenim marge de maniobra, perquè la realitat la tenim al carrer, però requereix una feina de fons, que necessita temps, també, no?, segurament.
Sí, clar. No, això, si tot el mal que fas amb una persona no es reverteix d'un dia per l'altre, això està clar, això és evident. Ara, si encara podem estar discutint sobre el fons 25 anys més, però si no es fa alguna cosa ja i s'ha de fer en paral·lel, per una banda, arreglar els protocols, sobretot, tenir en compte totes les parts. No pot ser que facis coses des de l'administració sense parlar amb tots els mestres, sense tenir enquestes de veritat amb tots els mestres, amb tot l'equip docent. Quantes enquestes ha fet la conselleria? Quantes? Quantes n'ha fet sobre els centres educatius envers aquest tema? Quantes? Que les facin públiques. Que les facin públiques. Que hi hagi un mapa amb aquelles escoles. Hi ha escoles que ho estan fent bé, que fan esforços per tenir una qualitat de convivència més que acceptable en el seu centre escolar. Per què aquestes pràctiques no es donen a conèixer a la resta d'escoles? Per què no hi ha aquesta comunicació intrapersonal? Per què? Perquè el departament o la conselleria o les institucions creuen que és molt difícil trobar solucions que siguin perfectes per tots els centres. Llavors donen via lliure que cada centre trobi la seva pròpia solució. Però no hi ha traspàs d'aquesta solució. És a dir, no es fa res per endreçar-les i per donar-les a conèixer. Perquè no hi ha un portal, mira que fem portals, de tot, hi ha portals de tot, de tot, de qualsevol cosa. Uh-huh. Però no hi ha un portal sobre això on te puguis trobar bones pràctiques que puguis fer en els centres escolars. Això no ho trobem. Llavors, alguna cosa està fallant. És que, en realitat, les actuacions es poden fer des de ja. És veritat que s'ha de treballar el problema de fons, però actuacions que són efectives des de ja es poden fer. Però, clar, aquestes actuacions les has de posar en valor. Qui les posa en valor? Nosaltres, com a associació, bueno, nosaltres podem fer-ho, però tenim una veu molt petita.
Uh-huh. Meritxell Plana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.